Així arribem a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Nosaltres començam ja aquesta segona hora de programa i seguim, igual que ho han fet a l'inici a les 9, ben pendents del temps. Recordem, romanen actius els avisos per aquestes fortes pluges, tempestes a la costa mediterrània per a la jornada d'avui. Tenim aquí, compartint amb els espectadors i descrivint per als oients de ràdio, les imatges del radar en directe on veiem com el gruix d'aquesta tempesta roman sobretot al sud de l'illa de Mallorca i a gran part de les Pitiüses, pràcticament a la totalitat de l'illa d'Eivissa i gran part de Formentera. Avui, com dèiem, les pluges continuaran durant el matí, poden caure amb intensitat i seguiran sobretot de cara al migdia. La Direcció General d'Emergències i Interior del Govern ha recomanat sobretot, Joana, precaució davant la previsió de que continuïn al llarg d'aquesta jornada.
Sí, així és, Marta, molta precaució a tothom, sobretot si aneu en vehicle, en cotxe. Dir-vos que a Mallorca destaquen les precipitacions de les darreres hores, sobretot a la zona del migjorn, amb 63 litres a Sant Salvador, a Felanitx, i 38 litres a Santanyí. En el cas de Menorca, de moment, les estacions meteorològiques han registrat poques precipitacions, 3 litres poc més o manco, i a banda d'aquestes anomenades precipitacions, veiem, i també ho podeu veure aquí en aquest grafisme, com algunes zones han registrat fins a 62 litres a Escorca, per exemple, 55 litres a Souva, 36 a Inca, 28 a Sa Pobla, 26 a Pollença, com de a Ciutadella, només se n'han registrat 3 de litres per metre quadrat, Marta.
Jornada inestable, la que tenim per davant de cara a les properes hores, només tirant a sort baixa, romandrà més tranquil·la. Veiem també algunes imatges de Maró, la mà continua inestable per la jornada d'aquest dimarts, d'aquest, per cert, darrer dia de setembre. Veiem les imatges en directe, obrim finestres, a veure com està el temps, segur que mos durem alguna sorpresa depenent de la zona, depenent de l'indret que triem. Veiem aquí com el Puig de Maria a Mallorca, hi ha núvols, però les tempestes no són tan fortes com a les Pitiüses, com comentàvem abans. El cel, això sí, roman en aquestes hores, 10 i 7 minuts, ben ennigulat, i a l'altre indret, en aquest cas a Sa Mesquida, a Menorca, ja hem vist que les pluges pràcticament no han afectat l'illa de Menorca perquè els registres eren baixíssims, no arribaven ni a...
Ni a 10.
Ni a 10, record que era anecdòtic, veritat. Veiem com roman la calma a l'illa de Menorca. Així que recordem la inestabilitat, sobretot a la zona sud de l'illa de Mallorca i a les Pitiüses. Tot d'una, parlarem amb el director general d'Emergències. De fet, me consta que tenim el director general d'Emergències del govern, Pablo Garriz, que me confirmen que just les acaba de connectar, així que el saludam. Senyor Garriz, benvingut al dia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Li demanant, sobretot, per un balanç de les darreres hores. Mos consta que hi ha al Manco 60 incidències enregistrades, però si és tan amable, quina és la darrera hora? Com ha estat el vespre i, sobretot, quines són les actuacions de cara a aquest matí?
Bueno, la noche la hemos pasado con momentos de cierta complicación. Han caído entre 60 y 70 litros por metro cuadrado, con algunos picos de hasta 105 litros. Vientos de 60-70 kilómetros por hora en tierra, picos de 90 en mar, pero sin afectación y sin riesgo. Hemos gestionado, como bien apuntabais, 61 incidentes, que algunos de ellos todavía están ahora mismo en marcha porque se están haciendo trabajos de achique o de retirada de árboles. En todo caso, la principal franja de mayor intensidad la hemos tenido entre las 2 y las 5 de la mañana, que es el pico que hemos tenido. Eso ha supuesto incluso un corte parcial de la carretera del aeropuerto en el caso de Ibiza. Pero por lo demás, los sistemas de drenaje y las actuaciones de limpieza que se han estado haciendo estos últimos meses en las zonas de torrente han hecho que los drenajes funcionaran bien dentro de lo que se esperaba y teniendo en cuenta esos picos. Y bueno, ahora mismo la situación es de inestabilidad mantenida. Lo que pasa es que a lo largo de la mañana esa inestabilidad, esos núcleos que estaban activos, se van a ir deshaciendo. Habrá todavía posibilidad de agua en zonas puntuales. De hecho, ahora mismo tenemos en la zona de Santa Eulalia, en la isla de Ibiza, tenemos algún episodio de chubasco localizado, pero por lo demás la situación empieza a ser mucho más propicia, está mejorando y entendemos que para media tarde la situación se retorne a la normalidad.
Senyor Garrit, sabem que tot just acaba de finalitzar aquest comitè tècnic assessor per fer balanç d'aquestes pluges, d'aquests incidents, un comitè tècnic que també ja se va reunir ahir mateix precisament perquè cada vegada que hi ha un avís d'aquestes característiques pel que fa a la meteorologia és necessari que totes les forces s'ajuntin i d'alguna manera se coordinin. No sé si tenen previst tornar-se a reunir durant la jornada d'avui o si podríem dir que la tempesta ya ha passat.
Bueno, nosotros ahora mismo todavía mantenemos el IG1, es decir, el equivalente a una alerta naranja, lo seguimos manteniendo en la isla Ibiza porque todavía preveemos que en esa vuelta a la normalidad y en este momento de inestabilidad mantenida todavía haya ciertos episodios puntuales de agua. En todo caso, estamos haciendo ahora mismo trabajos permanentes en permanente coordinación con el resto de servicios, se están haciendo trabajos de achiques y se están retirando ramas y cortes de árboles, y por tanto para nosotros la situación, aunque ha mejorado mucho, no podemos decir que esté completamente recuperada, y por tanto estos mecanismos de coordinación que nos permiten los planes los mantenemos activos y vigentes. Hemos tenido la reunión de coordinación hoy a las 9, desde las 5:30 de la mañana, desde las 6 ya se estaba haciendo una monitorización de todos los incidentes que hemos estado teniendo por la noche, y por tanto para nosotros la situación ha mejorado. La población tiene que ser consciente que la situación ha mejorado, pero todavía tenemos acumulaciones de barro en carreteras, tenemos zonas que están drenando, tenemos ramas que se han mojado y que en un momento determinado pueden tener un sobrepeso que haga que caigan, y luego tenemos un incidente particular que es el del colegio de Santísima Trinidad en San Antonio, que por una afectación de la estructura, una cubierta a combado, y como medida de precaución se ha restringido el paso de los alumnos a ese centro. Pero por lo demás, la situación está evolucionando favorablemente, no tenemos ninguna situación de daño en personas, tenemos daños materiales ligeros en determinados puntos, pero no podemos bajar la guardia, mantener la precaución, y aún así, con todo, la situación está mejorando.
Senyor Garrit, abans d'acomiadar-lo, perquè saben que té una jornada molt intensa, ho deia, coordinació de tots els equips d'emergències, i li volíem demanar precisament per aquesta quarantena, per aquests 67 municipis de les Balears que ja tenen aprovat o en tramitació el seu pla d'emergències. Fa 2 anys només hi havia 5 municipis que tinguessin aquest pla i ara ja són 67. Això imagino que permet en situacions adverses com les d'avui, antelació, molta precaució, però sobretot antelació, no?, davant d'uns fets com aquests.
Bueno, la verdad es que, como usted muy bien apunta, la coordinación es básica, pero la coordinación además hay que trabajarla y hay que tenerla establecida, preestablecida. Por eso, las herramientas de planificación, como son los planes de emergencia municipales, los PEMU, como los llamamos nosotros, y luego los planes de acción local o los planes de acción municipal, son instrumentos fundamentales que permiten garantizar la respuesta. Y ahí es donde estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde el comienzo de legislatura para pasar de esa situación inicial de 5 planes que además hacía muchos años que estaban aprobados y que además necesitan revisión en algunos casos, pasamos a una situación donde el esfuerzo se empieza a ver. Tenemos la comisión, el plenario de la Comisión Técnica de Protección Civil, que va a ser donde aprobemos ahora mismo muchos de estos planes que en el Comité Técnico de la semana pasada ya hemos dado el visto bueno, y podremos dar datos exactos de cuál es la situación que tenemos en una foto de este momento actual. Pero sí, la planificación hay que trabajarla, y la planificación se trabaja antes de la emergencia, y eso es lo que nos garantiza la coordinación y la respuesta adecuada.
Una puntualització, si m'ho permet, director general, 37 plans aprovats o en tramitació. Nous són els que recentment s'han aprovat i estan, en definitiva, 37 en aquests moments aprovats. Havia dit 67 i són un parell manco, 37, i sí que fa 5 anys només, o fa 2 anys només, hi havia 5 municipis que tenien pla d'emergències aprovat.
Corregim, idò, aquesta dada. Moltes gràcies, Joana. Gràcies al director general d'emergències del govern, Pablo Garriz, per haver-nos atès. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a altres i moltíssimes gràcies per la seva feina, perquè és fonamental per tenir informada la població adequadament.
Sens gràcies. Dubte. I estirem ben pendents del temps al llarg del programa d'avui, tot i que a mesura que avanci la jornada sí que és veritat que hi haurà més calma. Ara vos contem com els darrers anys, pels que feim sobretot televisió, ha sorgit una eina que ens ha revolucionat sobretot la perspectiva de la imatge, no? Hem pogut enregistrar algunes imatges que no hagués estat possible si no fos a través d'aquestes eines. Abans era necessari fins i tot un helicòpter, a vegades era impossible aconseguir segons quines imatges aèries. També han servit com a jugueta, però ara s'utilitza, per exemple, per prevenir incendis, quantificar sequeres, cercar persones, però el pitjor de tot, i jo m'imagino que ja sabeu a què m'estic referint, s'utilitza com a eina, com a arma per a les guerres, Joana.
Aquesta part bona i aquesta part dolenta que tenen les tecnologies, no? De fet, fa poc dies també, na Marta, en aquest sentit, ha utilitzat per a guerres, però també fa pocs dies a la presó de Palma se varen detectar que s'empraven, s'utilitzaven uns drons per introduir-hi telèfons mòbils i també drogues en els intents. Com han evolucionat aquests aparells? Com seràs futur en relació a l'utilització d'aquests aparells? I d'avui en volem parlar precisament, Marta, perquè, com en tot, com dèiem, hi ha la part bona i la part dolenta.
I tenim aquí els nostres estudis a Joan Lluís, que és director i propietari del SANT, que és una assessoria legal de sistemes aeronàutics no tripulats d'aquests drons. Joan, benvingut al dia.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies per la xerrada d'avui.
Tot va començar com una jugueta, però ara parlem d'armes de guerra molt evolucionades, totalment adaptades als nous temps i capaços de ser precises fins i tot en vols nocturns.
Efectivament. Bueno, a nivell militar és una mica on ha evolucionat més, com sempre, amb les guerres, no? La tecnologia és el que fa evolucionar més una tecnologia innovadora i d'una forma de manera exponencial, no? Per tant, sí, un militar té la part destructiva, però també té una part d'aplicació civil que bueno, pues ajuda molt en el dia a dia a les persones, no?
En tot cas, Joan, hem de destriar o diferenciar l'utilització per una qüestió o per una altra, però en tot cas sí que se necessita, és imprescindible, un curs, una formació i uns permisos, no? Com funciona?
Sí, bueno, aquí hi ha diverses categories de pilot de dron, no? En què, bueno, pues, diguem-ne, d'una forma molt resumida i per no embullar-ho personal, hi ha el que és principalment ho volen la categoria oberta i un vol en la categoria específica, i després hi ha un altre vol que és en categoria certificada. Diguem-ne que el que és un vol en categoria oberta, les certificacions de pilot són molt més fàcils i és gratuït amb AESA, però si hem d'enarmornar una categoria específica, un pilot ja ha de tenir una formació i se li ha de fer unes convalidacions o unes formacions pràctiques de pilotatge de drons, i el mateix passa en la categoria certificada, no? Diguem-ne que les més comunes en la navegació civil és categoria oberta i específica, però també hi ha vols en categoria certificada, que seria tot el que no se pot fer d'una manera comuna sense haver de fer un estudi de seguretat específic per a aquella activitat.
I en aquest cas, aquest aquests drons que s'han localitzat que entraven dins la presó de Palma, no sabem si tenien permís o no, però en tot cas s'estaven fent...
I quin ingeni!
Bueno, és que no final, la, primer de tot, quan un ha de volar amb Urbà, ha de demanar una coordinació amb un Ministeri d'Interior, o sigui, ha de fer una comunicació en un Ministeri d'Interior per poder volar de dins un espai aeri urbà, i més de dins una zona de seguretat com és una presó.
Clar, no sé si la pregunta aquí seria, Joan, més bé, si tothom pot fer-se amb un dron, vull dir que per utilitzar-lo en aquest cas segurament no tenien ni permís, però tothom se pot fer amb un dron.
Sí.
Clar, això és més senzill,
sí,
no?
Sí, o sigui, en el final, de lo que se tracta és de si aquell vol s'ha fet d'una manera...
Irregular.
Irregular, evidentment, no? Perquè en el final tot transport de mercaderia i tot transport d'objectes està prohibit, però és que, a més, després, si el véssin enxampat, que no sé si l'han enganxat, en el final... lo que fas és saltar-te tota la llei per poder fer administració.
Però que curiós, no? Un poc interessant la pregunta de Joana, perquè si tothom pot fer-se amb un dron, no hi ha un registre de drons. Me compro un dron i queda com si te compres, no sé, altre tipus
Estàs obligat a estar donat d'alta com a operadora de dron. Però recentment el Reial Decret 517/2024 es va tornar enrere tot el que tenia que veure amb un registre oficials de drons de dins un Ministeri d'Interior.
Clar.
Perquè un ministeri, o sigui, la nova normativa intentava una mica regular pues, com si una persona que adquirís un dron era una persona com qui adquireix un cotxe, no? Que l'ha de donar d'alta de dins de tràfic i ha de notificar tot el que són els canvis de propietat, les vendes i de més. Tot això hi va haver una associació de pilots que ho va recórrer en un constitucional o en les fases jurídiques que ara mateix jo desconec, però que en un final li es varen donar la raó i han tirat enrere aquesta part del Real Decret.
Encara hem de conèixer moltes coses sobre els drons, són els grans desconeguts en molts d'aspectes i tornant a la seva vessant militar, que tal vegada és el que més preocupa. Deixeu-me que incorporin aquesta xerrada el coronel Ángel Gómez de Ágreda, és coronel de l'Exèrcit de l'Aire, la Reserva i director general de l'empresa Europavia a l'Orient Mitjà. Ja el tenim a nosaltres per compartir aquesta estona de ràdio i de televisió. Molt bon dia, benvingut al dia.
Bon dia.
Els drons han agafat cada vegada més protagonisme dins l'àmbit militar perquè, recordem, no només com a arma, com, per exemple, per part de l'exèrcit rus varen invair Polònia, drons als aeroports de Dinamarca que han arribat a paralitzar tot un aeroport. M'imagino que aquesta nova vessant crida l'atenció per l'impacte que té, veritat?
Más que por el impacto propiamente dicho, porque al fin y al cabo no deja de ser lo mismo que puede hacer un misil o cualquier otro proyectil, es por lo impredecible que es y por lo fácil que es el acceso. Estabais comentando ahora la necesidad de un registro de drones, pero es que los drones ahora mismo en Ucrania, muchos de ellos los están fabricando los mismos soldados en el frente, compran las piezas y se fabrican ellos el dron. Un dron no es tan difícil de fabricar con los componentes adecuados. De hecho, evolucionan tan rápido que un dron de hace 2 meses ya prácticamente no sirve para nada porque ya han encontrado la forma de derribarlo. Entonces, el impacto que tienen sobre todo es lo que cambia la forma de utilizarlos, lo que cambia las capacidades que tienen y lo imprevisibles que son a la hora de aparecer en cualquier sitio. Un dron pequeño, de juguete, de 200 euros... volando en un aeropuerto, te paraliza el aeropuerto porque no puedes estar volando, porque ese dron puede acabar metiéndose por el motor de un avión y acabar derribándolo. Entonces tienes que parar las operaciones simplemente con una operación así. Y me hacía gracia ahora cuando comentabas lo de la cárcel, porque claro, lo que menos le preocupa al que estaba llevando el dron era si la actividad de volar el dron era ilegal, porque la misma actividad de meter droga o de meter teléfonos móviles en la cárcel es más ilegal todavía, con lo cual en realidad su menor preocupación era la administrativa con respecto a los drones propiamente dichos, ¿no?
Correcto.
Un poco igual en la guerra, ¿no? Cualquiera lo puede volar, todo vale porque estás en una actividad que implica un riesgo mayor o una apuesta mayor.
Són similars els drons civils als militars? Perquè m'imagino que comparteixen tal vegada un mateix mecanisme de base, però després són dos mondos totalment diferents.
Bueno, como comentabais hace un momento, hay muchos tipos de drones. Hay drones, hay varias categorías de drones. Hay drones pequeños, los típicos quadcopters, estos que son como un helicóptero con cuatro o seis o ocho, incluso rotores, aspas, que son pues de uso civil, pero que se pueden utilizar, por ejemplo, también para uso militar. Y luego hay drones muchísimo más sofisticados, incluso del tamaño de un avión grande, que se están utilizando ahora pues para misiones de vigilancia, para misiones de bombardeo, para misiones de relé, de comunicaciones, es decir, para muchísimas cosas. Y esos sí que son exclusivamente para el uso militar y que, evidentemente, por las características que tienen, tienen el mismo tratamiento que si fueran aviones de verdad. Lo otro, el tratamiento suele ser el mismo que los juguetes. Esto empieza a utilizarse en la guerra de Nagorno-Karabaj, en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, hace apenas 3 años, y cambia absolutamente la guerra. En estas guerras Armenia siempre había estado ganando, jugando a la defensiva, y aquí en apenas unos días Azerbaiyán, usando drones, consigue eliminar todos los sistemas de defensa aérea de Armenia y ganar la guerra en cuestión de un par de semanas. Luego ha sido un cambio absoluto de paradigma, ¿no?
Sens dubte.
Anava a dir, som en conversa amb el coronel Ángel Gómez de Ágreda, per si qualcú s'acaba d'incorporar, és coronel de l'Exèrcit de l'Aire a la Reserva i també director general, director regional de l'empresa Europavia a l'Orient Mitjà. I abans d'acomiadar-lo, li voldríem demanar també si pensa que els drons acabaran substituint en els avions militars. No sé si això en un futur més immediat o més llunyà creu que serà possible i que serà realitat.
Bueno, lo primero hay que decir que los drones no son solamente los que vuelan. Hay drones terrestres, hay drones marítimos, y lo hemos visto también en Ucrania, como los han utilizado contra barcos, y drones submarinos, incluso drones espaciales. La siguiente evolución que estamos viendo y en la que se está trabajando ya desde hace un tiempo es en que los drones acompañen a los aviones. Es decir, los aviones de nueva generación que se están fabricando ahora son un avión de caza, un caza-bombardero, que va acompañado por 15 o 20 drones que van volando con él en formación y que se van encargando pues o de atacar a alguien o de defender o de ir a comprobar si hay un enemigo más allá del alcance de los radares del avión. Es decir, lo primero va a ser juntar las capacidades de los aviones tripulados con los de los no tripulados. Y lo siguiente, lo que se está trabajando es en aumentar la autonomía de estos aparatos, con lo cual, sí, efectivamente, a medio plazo, a corto plazo vamos a ver cómo trabajan junto aviones tripulados y drones, y a largo plazo vamos a ver cómo las capacidades que tienen los drones, que no tienen que tener una persona dentro y por lo tanto tienen menos limitaciones, son mejores que las de los aviones tripulados y acabarán sustituyéndolos, sí.
Una xerrada molt interessant, aquesta conversa que hem mantingut amb el coronel Ángel Gómez de Ágreda, recordant coronel de l'Exèrcit de l'Aire, la Reserva i director regional de l'empresa Europavia a l'Orient Mitjà. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I seguim aquí en converses, estudis amb Joan Lluís, que és director i propietari d'Alsant, que és l'assessoria legal de sistemes aeronàutics no tripulats. Que curiós, jo m'he quedat bocabadada en lo de drons submarins, drons espacials. La veritat és que no té límits l'evolució d'aquesta tecnologia.
No, en un final de lo que se tracta és de l'automatització i l'aplicació de tots aquests sistemes de geoposicionament i de més que regeixen aquests vehicles d'una manera autònoma, no? Imagineu-vos que potser això aplicat a l'agricultura implica que pots manejar una cosetxadora o una llauradora en remot i sense haver d'estar-la pilotant, sinó que tu estàs descansant, li has marcat un recorregut i aquesta mateixa ho fa tota sola, no? Llavors, i això de més se pot emplear no només una, sinó diverses a la vegada, no? Per tant, és una cosa que també és molt interessant. important, no?
Clar, poses aquest exemple. En el coronel li demanaven si veu que els drons podrien substituir en els avions, i te volia demanar també per una altra qüestió, perquè hi ha plataformes de venda online que diuen que arribaran a repartir paquets en drons a domicili. No sé si això creus que serà possible o si és molt regreso al futur encara.
No, efectivament, el tema de el que és el transport d'objectes ja se fa en manera de logística a moltes empreses, inclús espanyoles. El que passa és que no s'empleen de dins un espai aeri obert, sinó que se fan de dins les naus.
No?
Sí. El problema del transport de paqueteria així en comú és que l'espai aeri és un. Llavors, hi està topat en 120 metres tot el que és un vol de dron, des de 0 a 120 metres. Però, clar, tot això, hi ha una iniciativa per part d'EASA, que és l'entitat europea que regula tota la navegació aèria a Europa, que estan fent i dissenyant l'espai U-Space, que seria un espai unificat, on se pogués mirar de desenvolupar aquest tipus de transport, tant de persones com d'objectes o paqueteria. El que passa és que de moment és una mica una ciència-ficció, perquè al final s'han de crear tot canals, o sigui, la normativa va molt per darrere de lo que és capaç la tecnologia de crear.
Però dona-li temps, dona-li temps.
Jo feia aquesta broma amb Regreso al Futuro, però no sé si recordeu l'imatge, en els anys 80, que ens fan veure el cotxe al volar.
Sí, i no hem arribat a aquest punt.
No hem arribat, però...
Efectivament, és això, és una qüestió de veure a MEM què és el que se pot fer realment i quina aplicació civil li poden donar assegurant la seguretat de les persones, que també això és important.
Un immens revolucionari, tant per lo bo com per lo dolent, no? Com han pogut observar. Joan, Lluís, moltíssimes gràcies per venir, per compartir aquesta estona de ràdio i televisió amb nosaltres. Fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. 10 i mitja, un punt, uns consells, tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Deu i mitja passen de 2 minuts, ben pendents encara del temps i de les conseqüències que aquesta borrasca a Gabriel ha provocat a que nostra, que no són poques, Xisco Nadal.
Així és, de fet, a Sant Joan s'han registrat alguns retards puntuals de pocs minuts a les sortides de més de 50 vols. Per això, ara volem autoritzar les dades i connectar amb Beatriz González, ella és la portaveu del sindicat USCA de controladors aeris aquí a les Illes. Beatriz, molt bon dia, com estàs?
Buenos días, ¿qué tal?
Primer de tot, volíem demanar-te quina és la situació ara mateix als aeroports de les Illes.
Bueno, como ya sabéis, desde ayer hemos estado viviendo una situación meteorológica adversa en las islas. Por lo tanto, todos los vuelos que venían a Baleares se han visto afectados porque en situaciones de tormenta los vuelos deben evitar estos núcleos tormentosos que en el día de ayer se formaron entre Tarragona y la isla de Mallorca. Principalmente fue un núcleo muy grande, estático, de evolución muy lenta, que a lo largo de la tarde y la noche de ayer ha ido avanzando y entrando más entre el canal, entre Ibiza y Mallorca, y por tanto teniendo una afectación más grande para nuestras islas. Actualmente la situación está mejorando de forma progresiva, las regulaciones y por tanto la disminución en el número de vuelos por hora que estábamos tomando como medida de seguridad preventiva para intentar evitar que la situación en el aire sea más compleja y, por tanto, la gestión sea totalmente segura, que nosotros lo que primamos siempre es la seguridad. En este caso, ya en la mañana de hoy, se está levantando este tipo de restricciones y pensamos que a medida que avance el día, la situación va a tender a mejorar y recuperaremos la normalidad.
I hi va ser una jornada complicada, amb retards que varen arribar a hora i mitja. No sé què ens espera la jornada d'avui. Dius que ja s'està recuperant la normalitat, però quan tarda en recuperar-se la normalitat en un aeroport com, per exemple, el de Son Joan, que té molt de vols diaris? Clar, pot ser que el temps millori, però això fins que se noti en allò que és la vida de l'aeroport, poden tardar un parell d'hores, ho dic per als oients i per als espectadors que estiguin pendents ara mateix de l'aeroport.
La situación está mejorando, pero nosotros seguimos monitorizando la evolución del tiempo y adaptando la operativa en tiempo real si fuese necesario. También a esto hay que unir la rotación de las compañías aéreas. Si un vuelo ya lleva retraso de la mañana, probablemente vaya encadenándolo a lo largo del día. Y aunque la situación meteorológica disminuya, el día de hoy se verá afectado con retrasos probablemente durante toda la jornada. Lo que sí que podemos asegurar es que si la situación meteorológica mejora, que es lo que está previsto, estas regulaciones se irán levantando y los retrasos serán cada vez menores.
Ja lo darrer que t'ha demanat, Beatriz, quines han estat les connexions més afectades? No sé si parlam sobretot de connexions de les illes amb vols cap a l'estranger o si parlam sobretot de connexions cap a la península, tal vegada la comunitat valenciana, probablement, no? Que ha viscut alerta vermella hores anteriors. No sé si és aquestes connexions les que s'han vist més afectades.
En la mañana de hoy el aeropuerto más afectado ha sido el de Ibiza, seguido del de Palma, y en el día de ayer hubo una problemática mayor en Palma y quizá en Menorca. El núcleo tormentoso más grande se encontraba en el este, como os he comentado, estaba en la zona de Levante, entonces todos los vuelos que iban hacia o desde el este tenían más afectación. También se fueron formando núcleos tormentosos aislados en la zona de Pollensa que afectaban a todas las salidas que iban en dirección noroeste, por ejemplo. Entonces ayer la afectación fue bastante, bastante generalizada y en el día de hoy se centra aún más en la zona este.
Idò, seguirem ben pendents, sobretot aquest anunci va dirigit a totes les persones que ara estiguin traslladant a l'aeroport o hagin d'agafar un vol a les properes hores, que parin molta atenció a la informació en aquest cas, perquè podria variar. Beatriz González, portaveu del sindicat USCA dels controladors aèris de les Balears, gràcies per atendre'ns.
Muchísimas gracias y como siempre queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y de confianza. El sistema está totalmente preparado para gestionar este tipo de situaciones. Lo único que sí que nos vendría bien es un poquito de refuerzo de plantilla, que como siempre vamos bastante justos.
I d'important també aquesta reivindicació en una professió tan rellevant com la vostra. Gràcies, Beatriz.
Gràcies a vosaltres.
Que vos sembla si parlem ara de viure molts d'anys, d'arribar, per exemple, Els cent, el segle. A les illes hi ha un bon grapat de persones que arriben, però darrerament s'ha fet un estudi dels gens, de l'estil de vida, i sobretot focalitzat una senyora que va morir l'any passat amb 117 anys, ni més ni menys, ni més ni manco.
Així és, Marta, ella nomia Maria Branyes Morera, i els experts, perquè ella va donar el seu cos a la ciència, han analitzat els factors que poden contribuir a una longevitat excepcional. L'equip de científics va fer del genoma i del microbioma, que ara sabrem què és, d'Anna Maria, i el varen comparar amb el de dones de diferents edats de la seva mateixa regió. I en parlem amb el doctor Vicente Mera, cap d'estudis de longevitat de la Clínica d'Antienvelliment d'Alacant. A més, ell ha guanyat el Premi Europeu de Medicina, que l'acredita com el millor metge d'Europa, que no és poca cosa. Doctor Vicente Mera, molt bon dia, com estàu?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por la llamada.
Encantat de saludar-vos i volia demanar-vos, què és el microbioma?
Sí, bueno, el microbioma es todo lo que envuelve el tracto intestinal. Hay microbiota, que sería como un ecosistema en el que la microbiota con T son los animales que están en el Serengeti, por ejemplo, los elefantes, las jirafas, las gacelas, y el microbioma con M sería todo el conjunto del ecosistema, incluyendo pues los árboles, el terreno, las colinas, etcétera. Es decir, el microbioma, cuando hablamos de microbioma intestinal, nos referimos al propio intestino y todo lo que está contenido en él. Y cuando hablamos de la microbiota, con T, nos referimos exclusivamente a todos los seres vivos, microorganismos, sobre todo bacterias, parásitos incluso. Entonces, esto se ha estudiado. Esta señora donó su cuerpo, María Brañ, recientemente fallecida, una de las mujeres más longevas de España y del mundo, llegó a serlo durante una temporada, y cuando falleció, pues donó su cuerpo y analizamos la microbiota o el microbioma en su conjunto, y se vio una cosa sorprendente, y es que tenía un ecosistema intestinal muy parecido al de una niña. Es decir, con nosotros hacemos muchos estudios ahora, esto es algo reciente, pero que ¿sí? se ha generalizado, y podemos distinguir una serie de bacterias, digamos, buenas, malas, que sirven para distintas actividades, unas para la mucosa intestinal, otras para...
Doctor, doctor, algunas... abans que continuï, és que li he de fer la pregunta del millor, perquè ha dit una cosa, per no deixar-la de banda, la seva flora intestinal, microbiota, semblava la d'una nina. Què menjava? Quina era la seva dieta? Jo crec que aquesta pregunta deu ser clau.
Correcto. Sí, no, una cosa sorprendente, ella hacía una dieta mediterránea, ella había nacido de niña en California, como saben, y después se habían ido a Cataluña, a La Garrocha, allí estuvo mucho tiempo, y la dieta que hacía, pues, una dieta mediterránea, nada más que una dieta mediterránea, no hacía nada especial. Entonces, lo que ocurre es que, lógicamente, no hacía una dieta americana, que son muy malas, o una dieta francesa para este tipo de cosas. Luego es una dieta a base de leguminosas, una dieta a base de aceite de oliva, en fin, todo lo que conocemos como dieta mediterránea. Pero lo más importante es que lo que no hacía, que es lo que nos afecta a nosotros, que es tomar antibióticos, por ejemplo, consumir alimentos que tienen antibióticos, como el pescado, el pollo, etcétera. Entonces, todo esto es lo que normalmente destroza la microbiota, y hoy estamos lamentablemente sumidos pues en una alimentación que no es la más saludable, no solo por el contenido, sino por todo lo añadido a los alimentos. Y ella pues vivía de una forma muy tranquila y realmente nunca tuvo contacto con este tipo de sustancias, ni parásitos de ningún tipo, y algunas de las bacterias pues sobrecrecían de una manera natural. Hay que entender que el equilibrio en el microbioma es una parte se debe a la alimentación, que es quizá lo más importante, y otra parte es también genética. Hay una serie de genes y de estructuras, herramientas que nos permiten claro. defendernos, equilibrar el sistema. Y ella lo tenía muy bueno, estos equilibrios los tenía perfectos.
I també he llegit, doctor, que ella menjava molt de iogurt, que suposo que això també, ara que parlaven de microbiota, devia ajudar, i que també era una dona molt proactiva, que se remenava molt, és a dir, que no quedava quieta. Per tant, si volem viure 117 anys com a Maria Branyes, el seu consell com a doctor seria menjar bé És a dir, zero antibiòticos, com ha dit, mirar de cuidar, de tenir cura de la nostra alimentació i també fer una mica d'exercici. És a dir, el que ens han repetit tota sa vida ara se comprova científicament una vegada més que és allò que funciona.
Claro, claro. Esto está muy demostrado. Hay siete pilares sobre los que tenemos que trabajar y conforme trabajemos mejor los siete pilares, pues vamos a vivir más años. Uno, pues es todo esto que hemos hablado de la microbiota, los antibióticos, etcétera. La dieta, por supuesto, el ejercicio, los tres tipos de ejercicio, el cardiovascular, es decir, caminar, nadar, etcétera, pero también algo de fuerza, hay que moverse un poco. La gestión del estrés, esto es muy importante, la gestión del estrés y las comunidades sociales. Ella vivía muy bien, en el engranaje de su comunidad es muy bueno, y esto lo hemos visto en las zonas azules, que son los sitios donde la gente vive muchos años, como Okinawa, Loma Linda, en California, etcétera, en el que el concepto de sociedad comunal, la gente se conoce, se ayuda unos a otros, esto es muy importante también para la longevidad. Y, por supuesto, el sueño es importantísimo, incluso para mantener la flora intestinal, etcétera. El sueño es importante. Después está todas las toxinas del exposoma, es decir, todo lo que le metemos. No es lo mismo vivir en una gran ciudad que vivir en el campo, en la montaña, etcétera. Pues todo esto influye muchísimo. Si tenemos mala capacidad para limpiarnos de las toxinas, pues morimos antes de un cáncer o de algún problema. Mientras que las personas que, por una parte, están alejadas de estos problemas de, que llamamos exposoma y tienen buenos genes, como ella, que tenía muy buenos genes, entonces, pues vivimos muchos años. Una cosa interesante que quiero recalcar es que ella realmente, el envejecer mucho es envejecer sin enfermar. Ella tenía, los marcadores de envejecimiento eran altos, es decir, ella envejecía y su aspecto era mayor, pero no enfermaba. Es que es muy diferente envejecer y enfermar que envejecer y enfermar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es anticiparnos, sabiendo todo lo que conocemos ahora en la ciencia, que para seguir viviendo, seguir envejeciendo, pero no enfermar. Y esto se puede conseguir si controlamos todos esos pilares de la salud.
Que interessant el discurs, perquè, clar, a qui no li interessa viure molts d'anys? La veritat és que és tot un repte.
Però has de fer bonda. Ho ha dit el metge i ho ha certificat a Maria Branyes. Que, clar, tenir una bona comunitat per poder relacionar-te, tenir que pot ocupat, fer exercici, menjar bé. No tenir accés a cert tipus d'alimentació que, com deia el doctor, té antibiòtics i mos altera el que seria la nostra flora. Clar, són molt d'elements, set pilars, deia el doctor Mera, que hem de tenir en compte. No és senzill, però ho intentarem.
No, molt agraïts el doctor Mera, que recordem, és cap d'estudis de longevitat de la Clínica d'Antienvelliment, perdoneu, d'Alacant, i a més és un doctor prou reconegut perquè ha guanyat el Premi Europeu de Medicina que l'acredita com a millor metge d'Europa, expert en aquesta matèria, la longevitat. Doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias por invitarme.
Tot un plaer. T'agradaria, Xisco Nadal, viure 117 anys?
Depèn. A mi el món darrere meu m'agrada zero. Per tant, no sé si m'interessa viure 70 anys més, estimada. T'agraeix que aquest regal que me vols fer, però el món està agafant, com diríem, mare, un rumbo. Que
no has fet bé els càlculs, no t'has posat menys dels que tens, perquè 70 no, seria 60.
No has dit 117?
Clar.
Clar, serien 60. Jo entenc... serien 70. Clar, ara m'he fet més vell. No m'ho facis sumar ni restar en directe,
no,
perquè el
tampoc.
Meu capet està centrat en que en Marinho m'enfoqui ben sa càmera i no mirar cap a l'altre costat. Jo no puc fer dues coses. Ja està.
10:46, uns consells, tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... Servei públic.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Tampoc podem deixar de banda avui l'actualitat immobiliària i tornem a destacar un creixement que no atura i un lideratge de la nostra comunitat autònoma que hem de dir que no és del tot positiu. Anem a explicar-ho, Joan.
Sí, perquè el preu de l'habitatge ha experimentat a les Balears un increment del 8,5% interanual al tancament de la primera meitat de l'any, situat a l'arxipèlag com la comunitat on més han crescut els preus, segons l'informe de tendències del sector immobiliari de la Societat de Taxació. I per això aquest creixement, una altra vegada més, avui volem tornar a analitzar amb el nostre expert immobiliari, en Pedro García del Barco. Pedro, què tal, com estàs?
Què tal, benvingut. Bon dia, gràcies.
Clar, no sé si sempre és bo ser líders, en aquest sentit. No sé si és tan bo destacar, precisament, ser els primers en això, no?
Radicalmente no, no es bueno liderar ese ranking a nivel nacional. Decir que vamos cogidos de la mano con Madrid en otros rankings, y aquí en nuestra comunidad autónoma, nuestras islas, claro, es fruto de que somos islas, tenemos un territorio limitado y obviamente no podemos crecer como se puede hacer en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, ante la escasez de producto, lo que está ocurriendo es pues ya lo que llevamos viendo trimestre tras trimestre, mes tras mes, crecimientos desmesurados del precio de compra-venta de los inmuebles.
Claro, Pedro, per veure, fer una lectura positiva d'aquestes dades, és a dir, per trobar-li un caire positiu, el Manco ens informa de que qui vol vendre ara mateix aquí a les Balears pot vendre a un preu alt, no? És a dir, el Manco això, de cara al venedor, per cercar algun caire, insistim, el drama és escàs. Però el Manco, aquestes dades indiquen que aquí mateix, a les Balears, és el millor lloc per vendre, no?
Dentro de lo que es España en su conjunto, diríamos que somos la tercera comunidad autónoma donde podríamos vender a un precio más alto. Está Madrid por delante y luego está también lo que es la Costa Blanca, que también tiene precios muy, muy, muy elevados.
Pero no todo se va, ¿no? Que ningú se equivoqui.
No, tampoco, y luego iba a dar ese dato, ¿no? Es decir, mirar de lo que ahora mismo, por ejemplo, hay en Portal Inmobiliario Idealista, que son en la isla de Mallorca 18.200 inmuebles, tan solo un 15% de ellos está entre 60.000 euros y 400.000 euros, cuando la media, según el último estudio que disponemos, el valor medio de compra-venta en nuestra comunidad autónoma son 405.000 euros por vivienda. Quiere decirse, si tan solo representa el 15% todo lo que se está publicando o publicitando en ese portal inmobiliario, quiere decirse que alguno de los nuestros lo tenemos muy mal para poder comprar. Son datos, son cifras, son reales, i no són bons per als nostres.
També més dades que portava aquest estudi de la Societat de Taxació situen també les Balears com la comunitat autònoma, en aquest cas torna a ser líder, amb el major esforç immobiliari. Això què vol dir? Vol dir que la compra d'un habitatge a les Balears exigeix a la ciutadania gairebé 20 anys del seu salari íntegre.
Yo diría, discrepo en este punto y voy a aportar los datos que disponemos nosotros de Registradores de España, Notariado General de España. Lideramos ese ranking, pero no bastan 20 años como tasa de esfuerzo.
Es que m'han semblat pocs i tot.
Los ahorros... Sí, sí, son meses, ahora lo doy el dato. Es decir, eso quiere decirse que los ciudadanos de las Islas Baleares debemos de tener capacidad de ahorro para pagar nuestra hipoteca más de 25 años en la comunidad autónoma. De hecho, el último estudio habla de 29 años. Y si nos vamos al tipo de contratación de hipotecas, que son todas, casi el 80%, a tipo de interés fijo, estamos hablando de que el 99% de esas hipotecas se contrata a 30 años vista. Por lo tanto, estamos entre una franja de 25-29%, la tasa de esfuerzo que debe tener capacidad de ahorro para poder devolver la hipoteca al banco, es decir, devolver al banco lo que el banco me ha dejado, es un ranking también negativo.
Som una generació, ara reflexionava, amb un futur preocupant, si més no, perquè, per exemple, preocupa, el sistema de pensió, no?, tota la situació està, però, clar, amb aquestes dades que mos indicau, pentura, jubilat i tot, haurem de seguir pagant hipoteques, quasi, quasi, perquè ara s'estan fent hipoteques, moltes parers que aconsegueixen poder comprar un pis, fan unes hipoteques de, per ventura, 30 anys. Som una generació diferent del que els nostres pares, evidentment, se feien hipoteques, però, per ventura, abans de jubilar-se, com a mínim, ja s'ha aconseguit pagar. Ara s'està allargant tot això, sí. No.
La verdad es que lo comentamos aquí en una cosa en el programa. Eso se llaman hipotecas inversas, que pasan de padres a hijos, pero no es la práctica habitual del sector financiero bancario español. Vamos a máximo 75 años para poder devolver la cuota hipotecaria o pagar o devolver lo que el banco nos ha dejado. Y tan solo hay una entidad, en este caso en nuestro país, que llega hasta los 80 años para poder devolver lo que el banco nos ha dejado. Por lo tanto, si tengo 50 años, voy a tener 25 años como máximo de vida hipotecaria para poder devolverle al banco lo que el banco me dejó. En el resto son casos muy, muy contados, porque tener en cuenta que, obviamente, las entidades bancarias están supervisadas por Banco de España y no permite salir de unos parámetros ya previamente preestablecidos con revisiones mensuales, trimestrales, anuales.
Uh-huh. I, Pedro, enfront a tot això, en aquestes dades d'increment constant de preus, increment de preus d'habitatges, jo la setmana passada ens trobàvem amb just el contrari, l'altra cara de la moneda. La setmana passada, gent de la Policia Nacional i inspectors d'habitatge del Govern Balear varen detectar en una inspecció conjunta 11 infrahabitatges de tipus barraca amb banys comuns, aixecades una propietat enmig de fora de Vila Manacoi, per la qual es cobraven un lloguer, tot i estar en condicions insalubres. Molt sona, perquè ho veiem molt sovint. En aquest cas, el modus operandi era tenir un terreny, bastava això, un terreny a fora de Vila, i ja directament s'havien anat construint barraques en qualsevol material, i a partir d'aquí cobrava un lloguer i per en van. Que hi l'atenció, no? És a dir, que fins ara que hagi necessitat d'una inspecció i que... Però clar, se juga amb una necessitat, evident.
Obviamente, aparte se juega la necesidad, según se ha publicado y se ha visto y se ha oído, son personas que obviamente carecen de papeles, no están empatronados, no tienen recursos y obviamente buscan un amparo, un cobijo, aunque sea en estas circunstancias. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, estamos en el pillaje y obviamente en rústico decir que ese tipo de construcción no está permitida y de hecho en cuanto la Consejería de Departamento de Territorio incoe el expediente, que ya lo ha hecho, el derrumbe va a ser inmediato, porque con Departamento de Territorio no hay muchas tonterías, lo decimos así de claro. Obviamente luego a ver las sanciones que por normativa Ley de Vivienda aquí en las Islas Baleares hay para, en este caso, el infractor, que es el propietario de esos supuestos inmuebles, porque son barracas, como tú bien has dicho, y las sanciones van de 30.000 a 90.000 euros por cada barraca. Si hay 11, pues la multa, la sanción podría llegar a 990.000 euros. La pregunta es, ¿cuándo se va a poder recobrar o cobrar esa partida si estamos hablando de persona?
Ja te dic jo que és molt complicat això, Pedro, perquè probablement sí. Ni siguin els únics infrahabitatges que no. Hi ha, recordant també el cas de Gomila, on aquell edifici propietat d'un policia
Joan Miró,
local,
Joan Miró.
Exactament, també, de moment, romanen totes les persones dins i encara no s'ha pogut fer res. Un tema molt delicat, els dels infrahabitatges aquí a les nostres illes. Te vull demanar també per una altra qüestió important sobre els portals de lloguer de pisos, perquè jo crec que això sí que se pot interpretar com a bona notícia. Airbnb eliminarà aquests 5.000 anuncis il·legals de lloguer vacacional a Mallorca, 1.000 només a Palma. Ho va anunciar el conseller insular de Turisme del Consell, aquest acord amb la plataforma per tal d'eliminar tots aquests anuncis. L'illa d'Eivissa ha estat pionera, ho hem dit aquí en aquest programa, en eliminar tota aquesta sèrie d'anuncis. El que passa és que no sé si és la punta de l'iceberg o si encara hi ha tants denuncis per eliminar, claro, que aquests 5.000, no sé si és una passa important o una petita passa, no sé. Quina és la magnitud de tot això?
Todos los pasos que se den para retirar del mercado oferta ilegal es buena. Uh-huh. Es cierto, como tú bien dices, Marta, Ibiza, pues ya al inicio de la legislatura, ya hace 2 años y poco, ya adelantó todo ese trabajo, puso inspectores y ya empezaron a sancionar y empezaron a retirar y luego llegó el acuerdo con Airbnb. Obviamente, Airbnb es un portal inmobiliario que vive de que sus anunciantes anuncien en su portal y obviamente debería de exigir un mínimo de transparencia y claridad para el anunciante. No vale todo. Es decir, recordamos que cuando son alquileres vacacionales o alquiler turístico, debemos de estar primero en alquiler turístico registrados por la nueva normativa legal vigente desde el 1 de julio de 2025 y debemos de exhibirla para publicitar, y en el caso del alquiler vacacional, la ETV, que debe de estar obviamente expuesta en la propiedad, en la finca, y obviamente también debe estar puesta y expuesta en el portal inmobiliario con publicidad. Claro, todo esto Airbnb lo sabe, lo conoce, lo reconoce, y bueno, es una buena noticia si luego realmente permite no volver a publicar mediante lo que se está haciendo, que son códigos falsos, números de referencia falsos, direcciones falsas, etcétera, etcétera, etcétera.
El que costa entendre, ja per tancar, és que Airbnb necessiti aquest avís del Consell Insular per fer aquesta passa, perquè els anuncis il·legals ja ho eren abans, ja ho tenia, claro, i segur que Airbnb tenia por de saber que eren il·legals, no? Comprovant que no tingués número de llicències, i claro, sembla que Airbnb, fins que no li han pegat el tot d'atenció, no ha fet la passa.
Quan bueno, decir que claro, Airbnb ja viene de un litigio con el Ayuntamiento de Palma, en el cual, pues, obviamente salió reforzado y tiene una postura y posición de fuerza, y parece ser que todos estos acuerdos los quiere cumplir, los quiere llevar a efecto, los quiere llevar a cabo, pero no es tan taxativo, no es tan tajante como nos gustaría a todos. Lo que es ilegal y está haciendo daño a lo que es el consumidor final de nuestras islas, que no, sí, puede acceder a ese tipo de producto en alquiler de larga duración, que es lo que nos ocupa.
Seguirem ben pendents, no només de l'actualitat immobiliària, que és notícia. Moltíssimes gràcies, Pedro García del Barco, sinó també del temps, perquè de moment la situació continua plovent a Eivissa, recordant que s'ha desallotjat un col·legi de Sant Antoni per inundacions, també per filtracions d'aigua. Estem compartint algunes imatges del que han estat aquestes darreres hores a Mallorca. Seguim pendents del temps. La part televisada agafen el relleu els companys de l'Aranam. Tot d'una tornem amb més.